Sent Perico, Francesc Via. Cada dia de dilluns a divendres de 7:45 a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Hombre, ¿qué tal, amigos y amigas? Al habla el rey de España, Juan Carlos I. Juanqui para los amiguillos y abuelito para mis nietos. Pues bien, es un motivo de honda satisfacción ponerme en contacto otra vez con todos los catalanes en esta radio tan dicharachera como Radio Estelar. El motivo, precisamente, de este discurso es calmar las aguas antes de que bajéis toda la trupe hacia Valencia. Me ha llegado que hay una asociación que quiere prohibir la entrada de instaladas a Mestalla. Se trata del grupo Acció Valencianista. Incluso los muchachos han hecho un hashtag de esos guapos y cortitos, ¿eh? Almohadilla ni una estelada en Mestalla. Bueno, vaya, en relación a eso, yo quiero dejar claras dos cosas. La primera de ellas es que no se va a prohibir la entrada de instaladas. Que os lo digo yo, que quiero libertad de expresión. Aunque eso no quita que no entienda por qué queréis ganar mi copa, la del rey de España, si vais con banderas separatistas. Pero bueno, para eso apuntaros a la copa del, no sé, del señor Danone, por ejemplo. En fin, y la segunda cosa que quiero dejar clara, yo de vosotros no pitaría cuando suene el pedazo de himno español. Más que nada porque estamos instalando 4.000 altavoces de última generación en todo Mestalla y no se va a oír nada de nada. Bueno, el himno sí. Y por último, y para cerrar, y antes de ir a Valencia, que gane el mejor. Aunque os he de decir, ya que el Madrid ganará la Champions, que me haría ilusión que ganara la Copa del Rey el Barça. Por eso de que también Sergio Ramos tiró la copa y me hizo un poco de daño, ¿eh? La última vez la tiró al suelo, será menudo cenutrio. En fin, también me gustaría que la ganara el Barça, por eso de que os sintierais más de España. Y también, bueno, porque el Tata me da mucha pena, os estáis pasando con él. Y yo hoy os digo que muy del Tata es el rey. Salud. Y molta paella. Oh, menuda paellita me voy a tomar mañana. ¡Ens veiem en València!
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Bé, benvinguts, una nova edició del Zona Mixta i enmig del caos d'aquest Futbol Club Barcelona ha arribat un altre èxit de la Masia. En el seu afany per innovar, la UEFA es havia inventat aquesta temporada la Champions Youth League, el torneig juvenil més important de tot el continent que ha conquistat el Barça. El juvenil A, un cop més, la Masia torna a donar resultats espectaculars. N'estic segur que d'aquí a no gaires anys veurem a més d'un d'aquests nois que hi va donar una lliçó de futbol jugant Doncs en el primer equip del Futbol Club Barcelona o a qualsevol altre equip de primera línia. Aquesta és la grandesa del Barça, aquesta és la seva essència. I aquest títol també és un homenatge per als observadors anònims del club que trepitgen camps modestos de tota Espanya i de l'estranger setmana rere setmana i també per tot el personal de la Masia, per tots aquells que ajuden a aquests nens i adolescents a convertir-se i arribar a ser en els nous Messi, Iniesta o Xavi del futur. I mentre, aquí els culers doncs, estan immersos en plena depressió. A Nyon, com dèiem, els juvenils van injectar una dosi d'optimisme al barcelonisme. Però una cosa no treu l'altra i no només del planter pot viure el primer equip del Barça. El fet, però, és que els juvenils tinguin un bon nivell, doncs no ha de passar desapercebut per al futur entrenador del Barça. Vingui d'on vingui i sigui qui sigui. Aquests nois, els que estan jugant al B també i els que arribaran en noves fornades, tenen molt de futur. I d'altra banda, doncs, ahir Carles Puyol també parlava de futur, de les decisions que s'han de prendre al marge dels resultats. Està bé que ho digui una veu autoritzada com la del capità. Molts culers n'estem d'acord, però al final els resultats són els que manen. I a València no jugarà ni el president, ni el Zubizarreta, ni tampoc els periodistes. Jugaran els actuals jugadors del primer equip del Barça. A ells ara és moment de demanar-los més, exigir-los un esforç extra, un plus d'actitud i intensitat que els faci aquell equip diferencial. No n'hi haurà prou amb tenir un 86% de la possessió, per exemple, com va succeir a Granada, si després són incapaços de portar aquesta superioritat al marcador. El Madrid estarà sense Cristiano i sortirà a mossegar com ho va fer l'Atlètic de Madrid sense Diego Costa. L'equip ha de treure el coratge i l'energia que no s'ha vist en els últims partits. Caldrà fer molta pressió al rival perquè la defensa i el porter, no ens enganyem, els punts més febles d'aquest equip, doncs pateixin el menys possible. Si ja han guanyat dues vegades al Madrid, aquesta és la meva última reflexió, també ho poden fer una tercera vegada, encara que hi falti Víctor Valdés i el propi Gerard Piqué. El que queda del millor equip de la història té l'última oportunitat de demostrar que no estan acabats, que estan vius i que l'any no acabarà en desastre.
I parlant de desastres, ahir us parlava jo precisament de desastres a l'iniciar el programa i avui torno a la càrrega. Anem a sumar més desastres als d'ahir. Avui el que faré és parlar d'hipotètics desastres, això sí, Per tant, faré una miqueta de visionari. Atlético-Chelsea, just avui, una setmana perquè jugui aquest partida. Serà dimarts vinent i de l'Atlético vull parlar. Vull que tothom està parlant del Barça i del Madrid, doncs jo vull parlar de l'Atlético. Desastre seria, per exemple, em pregunto, que l'Atlético no guanyés res aquesta temporada? Us imagineu que aquesta temporada dels matalassers es queda sense premi? Què racó hi ha de passar perquè tots deixem de desconfiar en les possibilitats d'aquest equip? Per què no acabem de dir que és clar candidat i que no dubtem que alguna cosa guanyarà? Jo crec que per dos motius. Un, perquè lluita contra grans equips, és una obvietat. A la Lliga haurà de fallar menys que el Madrid. I punt número 2, i això ara faré referència a un tertulià que tenim aquí cada setmana, perquè lluita contra la seva pròpia història. Aquest segon factor em va quedar gravat quan el va comentar el Francesc Via en una tertúlia. L'Atlético de Madrid té en la seva pròpia història, la del Pupas, el seu pitjor enemic. I veurem si és capaç de trencar aquesta barrera. Una barrera que també és cert que en els darrers anys, amb l'Europa League o amb la Copa del Rei, l'ha anat escardant mica en mica. I ara sembla que amb el Xolo, aquesta barrera, aquest mur, sembla que està a ben poc de ser derruït. Però ara queda el més important, i el més important és seguir estant tan fi com fins a dia d'avui i amb tots els quilòmetres que tenen al darrere i amb la pressió, que jo crec que és el més important, i amb la pressió de veure que els títols ja comencen a estar a tocar. I no és tan fàcil jugar quan veus que un títol està a prop. Ai, si al final els de Simeone no estiguessin a Lisboa, ai, si els de Simeone al final, quan arribin al Camp Nou, no depenen de si mateixos. Si això passés, siguem sincers, seria un autèntic desastre. I, òbviament, desitjo que això no passi. I ja per últim, dos desastres més. Vinga, va, anem a sumar. I només n'afegiré dos. Ahir deixava anar que volia parlar de Cristiano i de Messi. Del segon, potser em podria enrotllar molt, però no diré res perquè no vull precipitar-me. M'esperaré a veure què fa Messi demà a Mestalla i després parlaré, perquè sóc el típic que durant un partit dic que no hi és Messi, de cop i volta la lia i em fa callar. Per tant, vull esperar-me a donar la meva opinió sobre Leo Messi en funció del que faci demà a Mestalla. I pel que fa al portuguès, i acabo, us haig de dir que és un desastre total pel Madrid no poder comptar amb el seu jugador més determinant en la final de Copa de demà. I veurem si tampoc poden comptar amb ell a les semifinals de Champions. Ahir ho deia, més segons l'entorn del jugador, si el portuguès no descansa, i això és molt heavy, corre el perill d'empitjorar la seva lesió i arribar molt tocat al Mundial de Brasil, per no dir que potser no podria ni jugar-lo. Se la jugarà? No se la jugarà? Farà com Messi, i sóc sincer, i es reservarà pel Mundial? Si no es reserva i es lesiona, no tenia Cristiano al Mundial. Seria un autèntic desastre.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta...
Bé, benvinguts a nova edició del Zona Mixta. Avui dimarts, dia 15 d'abril, començarem també el programa doncs, repassant els titulars més destacats del dia, David.
Com ja és habitual, un cop repassem els titulars, anem a taula, ens asseiem i anem a veure de què es parlaran el dia d'avui, quan estiguem assegudets dinant. La gent, de què parlarà avui? Aquí us en farem 5 cèntims sobre el que creiem que de tothom acabarà parlant.
Doncs estarem molt atents i tot seguit coneixerem la darrera hora del Futbol Club Barcelona. Amb la final de Copa a tocar, doncs avui han parlat Andrés Iniesta i el Tata Martino i serà un dels grans temes esportius del dia.
Hem d'afegir a més que avui la connexió blanquiblava desapareix del mapa perquè mana l'actualitat blaugrana i perquè l'Espanyol, òbviament, avui no té protagonistes. Avui a l'Espanyol descansen i, per tant, no molestarem a l'Ignacio Miguelez. Més tard, després d'aquesta connexió blaugrana, Marc, el que farem és connectar amb un altre Marc. Ja el tenim per aquí, el Marc Rodríguez, per parlar del futbol internacional i allà hi repassarem allò que tant t'ha agradat aquest cap de setmana, com que el Liverpool
ha guanyat,
es va imposar el Manchester City, tot el futbol d'arreu d'Europa amb el Marc Rodríguez avui aquí.
I del futbol d'arreu d'Europa amb el futbol internacional, doncs després d'aquesta secció marxarem al futbol femení. Serà el torn de l'Albert Jiménez, amb qui també comentarem el més destacat del futbol en l'àmbit femení. I compte, perquè avui entrevistarem a la Mariona Caldenté, jugadora del Collerense. I bé, m'atreviria a dir una de les estrelles ja de la selecció sub-19.
Tinc moltes ganes d'escoltar la Mariona, a veure què ens explica. És molt jove, espero que a l'entrevista no li posem molta pressió. Per acabar el programa, després d'escoltar a la Mariona i després de parlar del futbol femení, repassarem l'agenda del dia, veurem què tenim en el dia anterior a la Gran Copa del Rei. Aquí ho repassarem.
I ara, comencem.
Els titulars.
Piqué està totalment descartat per la final de Copa, mentre que Cristiano Ronaldo, tot i que segueix sent una incògnita, sembla que tampoc arribarà a temps per disputar el clàssic de demà.
Tant el central català com l'astre portuguès no s'han pogut entrenar en l'última sessió d'entrenament que han realitzat tant Barça com Madrid aquest matí a les seves respectives ciutats esportives.
Sí que s'han exercitat Marc Bartra i Carles Puyol. El de Sant Jaume dels Domenys ha estat amb el grup, el de la Pobla, en canvi, s'ha entrenat al marge.
Apuntem que l'expedició blaugrana partirà aquesta mateixa tarda aproximadament al voltant de les 6 cap a València, una expedició formada per tots els jugadors de la primera plantilla, a excepció de Víctor Valdés, qui segueix recuperant-se del postoperatori del seu genoll.
A tot això, i fa ben pocs minuts, han comparegut davant dels mitjans Andrés Iniesta i el Tata Martino. Tots dos han parlat en roda de premsa prèvia al partit de demà davant del Madrid.
Iniesta ha afirmat que l'equip anirà pel títol de Copa i que només es podrà aconseguir guanyar la final si es torna a veure la millor versió d'aquest Barça.
El Tata ha parlat de rescatar moments favorables dels dos clàssics anteriors per poder tirar endavant una final de Copa que, segons el tècnic argentí, de guanyar-se no taparia que no han estat bé ni en Lliga ni en Champions.
I seguim parlant al voltant d'informació blaugrana i afegirem dos apunts més en clau de títol.
I és que després d'un cap de setmana en què el Barça aconseguia dos títols importants, parlem de la Lliga en futbol femení i la Sobal en handbol.
Ahir era el juvenil del Barça qui aconseguia un important títol guanyant la Champions Youth League després de superar per 3-0 el Benfica.
D'altra banda, parlem ara de l'Espanyol, una actualitat blanc i blava, avui sense gaires novetats.
I és que, com dèiem, la primera plantilla espanyolista després de la sessió de recuperació del dia d'ahir, avui gaudeix d'una jornada de descans.
Els de Javier Aguirre tornaran a la feina demà mateix. mateix ho faran a la ciutat esportiva d'Ani Harkey pensant ja en el proper compromís en Lliga enfront de la Reial Societat.
En bàsquet, el Barça afronta aquest dimarts a les 7 de la tarda el primer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga contra el Galatasaray turc.
Els de Xavi i Pascual parteixen com a favorits després d'un top 16 espectacular, però els turcs, liderats pel base Carlos Arroyo, es presenten com a un rival incòmode.
El Real Madrid també disputarà aquesta nit el primer partit dels quarts de final i ho farà contra el sempre complicat Olympiacos grec.
I a la NBA els Memphis Grizzlies han aconseguit l'última plaça en joc a la conferència Oest per als play-offs després de derrotar els Phoenix Suns per 91-97.
D'altra banda, els Miami Heat no seran el millor equip de l'Est després de la seva derrota a la pista dels Washington Wizards 114-93.
En Fórmula 1, Stefano Domenicali, que presentava la dimissió com a director esportiu de l'escuderia Ferrari aquest dilluns, serà substituït per Marco Mattiazzi, actual president i conseller delegat de la divisió de Ferrari a Amèrica del Nord.
En tennis, ple català, la primera ronda de competició al Masters 1000 de Monte Carlo, on Tomi Robredo, Albert Montañés i Albert Ramos superaven la primera ronda d'aquest torneig.
I finalment, el campió olímpic Michael Phelps té previst tornar a nedar de manera informal per intentar recuperar les seves sensacions i potser considera la possibilitat de tornar a la competició de la qual es va retirar en finalitzar els Jocs de Londres 2012.
La Federació dels Estats Units anunciava la seva presència en un míting que es farà a Arizona del 24 al 26 d'abril.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, anem a taula, no tenim dinar, com sempre aquí, sempre anem més tard, però vaja, no passa res, eh? Després tenim un dinar bastant especial.
I tant que sí, i tant que sí.
Avui a taula es parla de la Copa del Rei.
I tant que sí,
i tant que sí.
Es parla de la Copa del Rei, però també sorgeix una pregunta que ens agradaria que tots vosaltres, aquells que ens escolteu i ens llegiu via Twitter o via Facebook, ens ajudéssiu a respondre. Perquè ara que estem a aquestes alçades de temporada, que els títols ja són a cara o creu, ens agradaria saber la vostra opinió sobre a qui li faria més mal quedar-se en blanc aquesta temporada. A l'Atlètic de Madrid, que ha estat lluitant per tot fins a aquestes alçades, al Real Madrid, perquè és un equip com el Barça per història que ho guanya tot, o d'altra banda seria el Barça, que patiria més no guanyar cap títol. David.
Bona pregunta, eh? Bona pregunta. Jo, de fet, tinc molts dubtes. No sé si dir-te en una escala de mal, a qui li faria més mal. Jo mira el que et dic, jo crec que a qui li faria més mal és a l'Atlético de Madrid.
Sí?
Jo crec que sí, perquè malgrat la il·lusió i que poden estar molt contents i molt orgullosos, nedar, que diuen, estar a l'orilla, veure la illa, allò que és tan maco, sí, i morir justament quan ho tens a tocar, és molt difícil arribar a on ha arribat l'Atlético de Madrid en aquesta temporada.
Jo,
i si ara es queden sense títols...
Sí, estic d'acord, eh? Comparteixo aquesta opinió, però crec que és el Madrid el que té ara més pressió doncs, per guanyar títols. L'any passat es van quedar ja en blanc, van perdre la final de Copa, la Lliga doncs, també van quedar a certa distància del Barça i a la Champions van quedar eliminats pel Borussia Dortmund. Serien dos anys consecutius sense títols. I el Real Madrid és molt Real Madrid, eh? I la necessitat apreta. Ara, per ser equitatius, crec que els tres els faria molt mal.
Jo crec que el que menys mal li faria és el Barça, crec que estem d'acord, perquè tal i com estan en la temporada, la gent ja està vacunada i crec que es pot esperar... Espera, un moment, el torn de paraula, Marc.
Sí,
jo crec que la gent ja es pot esperar aquesta temporada en blanc.
El que et volia comentar és que, fins i tot, en el Barça no li farà mal quedar-se en blanc. Li farà bé, perquè es farà autocrítica i aleshores sí que serà ja moment de... fer canvis i renovacions.
Sí, li farà bé quedar-se en blanc. Em quedo amb aquest titular del Marc. Vinga, va.
Vinga, 2:22, petita pausa i tornem ja amb l'última hora de la connexió blaugrana.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:45 a 9:00 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretilles TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió Blaugrana.
Tot el camp és un clam.
Vinga, torn per aquesta connexió blaugrana que us anunciàvem i començar explicant-vos que aquest dimarts al matí el Barça s'ha entrenat a la Ciutat Esportiva per preparar la final de Copa contra el Real Madrid. Marc Bartra, com us dèiem, que va ser baixa contra el Granada per una sobrecàrrega als isquiotibials a la cama dreta, ja ha tornat a treballar amb el grup i tot fa pensar doncs, que estarà a punt per la final de demà. Per altra banda, Piqué i Puyol han fet treball específic al marge del grup, encara que, segons ha dit Martino, no està descartat Carles Puyol. Qui sí que ho té més complicat és Gerard Piqué. A la sessió d'aquest matí, per estrany que sembli, i en vísperes d'una final, el Tata Martino ha proposat una modalitat de rugby, a l'entrenament, allò que dius, bé, farem conservació, no, avui toca divertir-se i jugar rugby. Dani Alves ha aprofitat el joc per fer broma i ha estat dels que més bé s'ho ha passat, com sempre, al lateral brasiler. Quan ha acabat la sessió d'entrenament, ha arribat ja el torn de paraula d'Andrés Iniesta i el Tata Martino. I comencem parlant de les declaracions del tècnic argentí que explicava, en una de les primeres preguntes, les claus del partit de demà i, sobretot, com s'havia d'afrontar aquest partit contra el Real Madrid.
Fundamentalmente pensando que esta es una final, que es un partido totalmente aparte de las competiciones anteriores, que empieza y termina el día miércoles, que no tiene un después, y pensando sobre todo que las finales se juegan para ganarlas, ¿no? Así que, no, independientemente de lo sentido que estamos por las dos derrotas anteriores, vemos a este partido como algo totalmente fuera del contexto nuestro, que no es bueno, evidentemente.
D'altra banda, dins d'aquest context negatiu, comentava també el Tata Martino que l'equip no tindrà ansietat i, sobretot, i més important, que la clau del partit de demà recaurà en els aspectes purament futbolístics.
No, no creo que mañana tengamos un problema de ansiedad. En todo caso, nosotros anímicamente no tendremos ningún problema en llevar adelante la final y tampoco tendremos problemas en entender de la importancia del partido que vamos a jugar. El problema de mañana es enteramente futbolístico. En la medida que nosotros demos respuestas futbolísticas, nuestras posibilidades de ganar se van a acrecentar.
Finalment, el Tata Martino també ha hagut d'afrontar un tema complicat i bé, que no és massa plat de bon gust per ningú. Se li ha preguntat, compte, no us ho perdeu, pel seu possible substitut, Jürgen Klopp. Bé, Martino, això és el que ha respost i, sobretot, s'ho ha pres amb humor i amb una resposta més pròpia del club de la comèdia que no pas d'una roda de premsa prèvia a una gran final com la de demà.
No me molesta. Intuyo que debe ser una cosa bastante lógica. El año pasado, no sé cómo es exactamente la expresión, pero era como que no llegaba a comer los turrones para Navidad, ¿no? Una cosa así. Ya pasaron los turrones de Navidad y estamos por la rosca de Pascua y todavía estamos acá. Así que no hay demasiado inconveniente. Comeremos la rosca de Pascua y seguiremos hasta donde hay que seguir. terminemos la temporada y esperamos terminarla un poco mejor y esperamos dar la cara mañana y hacerlo bien y centrarlo en esta final que para nosotros es muy importante. Independientemente de lo que se diga después y el análisis que yo pueda hacer de la temporada, que evidentemente más allá del resultado que pueda darse si es positivo, mi análisis de la temporada nunca va a ser positivo. Tampoco voy a dejar de valorar la posibilidad de llegar a ganar la Copa del Rey. Todo lo demás no, en realidad no lo llevo a cuenta. Supongo que deben ser todas las cuestiones que pasan y el precio de pagar estar aquí y los comentarios que hay y lo que trae una derrota.
Doncs la valoració del Tata Martino, amb aquest punt d'humor, amb aquesta rosca de Pasqua, la tradicional mona de Pasqua. Amb gluten o sense gluten, és clar, i ja d'altra banda.
Jo amb el que em quedo sobretot del que ha dit és que passi el que passi demà, per ell la temporada no és positiva, Per tant és autocrítica el Tata Martino abans de la final de demà, cosa sí. que també s'agraeix, que almenys ell sigui conscient de que hi ha coses que no s'han
com
fet bé.
Com es diria vulgarment o en castellà, vaja, que no s'ha llançat pilotes fora,
Correcte.
El Tata Martino, doncs, conscient de la situació. Per la seva part, qui ha parlat també avui era Andrés Iniesta. El de Fuentealbilla explicava la situació que està vivint el club després d'aquestes ensopegades tant a la Champions com a la Lliga. El migcampista del Barça, aquest dorsal número 8, feia autocrítica i també deia doncs, que intentaran capgirar la situació.
Nosotros somos los primeros en hacer autocrítica y cuando fallamos pues nos duele, no eludimos la responsabilidad que nos toca. Pero a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? A partir de ahí, el que quiere al Barça, quiere al Barça cuando gana, cuando pierde, en los momentos difíciles. A todos nos gustaría vivir momentos plácidos y el mundo de color de rosa, pero a veces no es así, entonces cuando no salen las cosas, pues te jodes, lloras y te levantas y sufres y sigues. Y esto es el fútbol, es el deporte y lo que no puede nunca faltar es el intentarlo.
Posant els punts sobre les is, també Andrés Iniesta, traient el seu caràcter, en té molt, però no el treu sovint i en aquest cas doncs, també l'ha tret a passejar. Iniesta també ha volgut valorar la final de demà, explicant que el partit serà molt difícil, que hauran de fer les coses molt bé per guanyar el Madrid, però compte, també ha advertit, com és lògic, que el Madrid també haurà de fer-ho gairebé a la perfecció.
És una final, és un títol, és otra competició i, per tant, no tenim que tenir ni ningún pensamiento que no sea en esos 90 minuts, que no sea esa final, que no sea ese títol. Sabemos que delante tenemos un equipo muy, muy potente, que para ganar pues tendremos que hacer las cosas muy bien, igual que ellos para ganarnos tendrán que hacer las cosas muy bien, no solo es una cuestión nuestra. Por lo tanto, iremos con el convencimiento de volver a hacer un gran partido y poder conseguir el título.
Bé, doncs ja per anar acabant, resumim i com us dèiem també als titulars, explicar només que l'equip viatja aquesta tarda ja a les 6 cap a València amb tota la plantilla al complet, sense Víctor Valdés, que seguirà amb el postoperatori de la lesió al genoll i que tornaran en tan bon punt acabi el partit de demà a València.
I anem cap a internet, no només perquè el Barça s'està movent, perquè volen anar tots junts a València, jo també ho vull comentar, perquè el Barça ha tret una aplicació com les que ja treia anteriorment en partits importants, per als que vagin a la Fan Zone i vagin cap a València. Hi ha una aplicació molt bona per animar l'equip i per també saber-se moure per València. I sense moure's nosaltres d'internet, ens
i per animar-nos també,
anem a Paf Poners
perquè,
per apostar.
Exacte, perquè Paf Poners és una casa d'apostes i casino online que opera amb llicència atorgada pel govern espanyol des de juny del 2012 a Espanya i tenen, com dèiem, apostes i casino. Però compte, perquè Paf també és una casa d'apostes online diferent, perquè destina el 100% dels seus beneficis a causes socials i solidàries. I com molts ja deveu saber, també tenen ara una promoció d'aquelles que, bé, et posa les dents llargues, perquè et regala 2 mesos del Canal Plus. Lliga, David, no em posis les dents llargues, tu,
no,
eh?
No, com Reis i Ronaldinho.
El que t'estava explicant a tu i als nostres oients és que hi ha una promoció de 2 mesos del Canal Plus Lliga online, mitjançant la plataforma Yombi, perquè pugueu gaudir de 8 partits de Lliga cada jornada i també tota la Champions League des de qualsevol dispositiu. Només heu de registrar-vos a www.paf.es realitzar un dipòsit mínim de 10 euros i començar a jugar. Aleshores, en 72 hores, David, ja tindreu doncs, aquesta oportunitat tant per apostar i jugar amb Paf.es com per veure tot el futbol.
I abans d'anar a consells publicitaris, de fer una petita pausa i anar amb el Marc Rodríguez, us comentaré que es paga molt i molt bé tant la victòria del Barça com la del Madrid. Per tant, ja esteu trigant a entrar a Paf.es. 2,50 si creieu que guanyarà el partit el Barça, 2,75 si creieu que ho farà el Madrid.
I l'empat?
L'empat, 3,60. També es paga força bé. Per tant, si creieu que va a la pròrroga, 3,60 per euro apostat. Totes tres quotes són molt bones, però, òbviament, suposo que la gent vol tenir un favorit i no un empat. Si creieu que és el Barça o el Madrid, doncs es paga molt bé tant una cosa com l'altra.
I tant que sí. 2:33, pausa i tornem ja amb el futbol internacional aquí, al Zona Mixta de Ràdio Estel.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. Futbol internacional amb Marc Rodríguez.
Doncs bé, senyores i senyors, amb tots vostès,
l'inigualable,
l'inimitable i l'inconfundible Marc Rodríguez,
bon dia.
I expert de futbol internacional. Bon dia, molt bona tarda, Marc, com estàs?
Bona tarda. Bé, molt bé.
Sí, païnt-la...
No millor que Steven Gerrard, però més o menys...
Ara.
No era una pregunta, és com estàs?
Que bé, que maco.
I tant, que sí. En fi, millor que el Liverpool no crec que estigui ningú en aquest estudi, eh?
L'Atlètic de Madrid, però que no és en aquest estudi.
Correcte, per tant, no calia dir Atlètic de Madrid.
Però... és que anava... havia començat abans que diguessis
per cert, en aquest aquella... estudi. Aquí només ha complert l'aposta l'Albert Jiménez, que ve amb la samarreta Gunner. Vull dir, la resta sí. Són uns bocamolls.
Però que
i...
se l'ha trobat aquí. Però...
se l'ha trobat a la brossa.
Del costat,
sí, perquè la gent està tirant ja totes les coses de l'Arsenal que té a casa.
Inclús a Wenger, hem vist.
Sí,
sí,
hi havia un Wenger aquí.
He vist a Wenger al metro demanant avui. Bueno, en fi. Deixem-ho.
Comencem com sembla per aquesta Premier League i ens posem al dia, va.
Jornada a la Premier amb la vista a Anfield, s'enfrontaven el Liverpool i el City en la cita més important pràcticament de la temporada i se la van portar al conjunt red. L'equip de Rogers, que es va imposar al City 3-2 en un partidàs, mitja part podríem dir per cada un dels equips, va començar imparable el Liverpool, però a la segona el City va sortir amb més intensitat. Un Silva com a protagonista, errada però de Kompany, que deixava la pilota morta Coutinho perquè marqués el decisiu 3-2.
Una errada, la de Kompany, molt important. Saps per què Kompany canta? Perquè David Silva.
Ostres, mare meva!
Allà d'explicar!
Quin nivell, quin nivell!
Bé, amb aquest gol de Coutinho, va remuntar el partit.
De fet, ara tots pendents pràcticament del partit del Liverpool davant el Norwich, que explicava Steven Gerrard, el capità, que és el més important ara de la temporada, un Steven Gerrard que podria guanyar la seva primera Premier com a jugador red. Pràcticament tothom el recorda. Bé, nosaltres almenys, des que vam néixer amb la samarreta del Liverpool i encara no ha guanyat absolutament.
És que el Liverpool fa 20 anys que no guanya una Premier. De fet, la nova Premier, concebuda com a Premier League, no l'ha guanyat mai.
Sí, en aquest format no l'ha guanyat. Per tant, seria important.
Era molt emotiu, de fet, el cercle de jugadors que estaven amb Steven Gerrard, com animava els seus l'etern capità, I vaja, en Marc Vila plorant a casa.
Home, no tant com plorant, però sí, la gallina de Piera.
Sí, però si envien retuits i tuits d'aquests, que mare meva, en fi.
Que només en Marc Rodríguez i l'Albert Jiménez es van dignar a contestar, perquè, sí, perquè el senyor David Casany i el David
treballant.
López...
Sí, bé. Jo estava treballant.
Però el Twitter bé que el miraves, que sí, anava veient piular.
Que hi ha molta feina, va. Tot això entrarà a l'examen després i us ho preguntaré i no, no sabreu res.
Vinga, va, doncs explica'ns.
D'aquí 15 dies, pràcticament tots pendents del Liverpool-Chelsea, també a Anfield. S'ho juguen tot, d'altra banda, perquè el Chelsea no depèn de si mateix, però si guanya aquest partit, a més, té menys punts que el City i encara faltarien dos partits per jugar pel conjunt de Pellegrini. És a dir, tothom pendent del Liverpool-Chelsea perquè podria passar encara absolutament de tot. L'equip de Mourinho va fer un gol de Dembaba aquesta jornada
Dembaba
per seguir
sumant. Protagonista aquesta setmana, va classificar perquè... el Chelsea a la Champions amb un gol també al darrer minut i bé, amb aquest gol davant el Swansea li va donar els 3 punts al Chelsea que si no volia despenjar-se del tot necessitava la victòria.
Absolutament. L'Everton de Bon Martínez també va guanyar el Sunderland, que pràcticament es desquicia i que podria ser carn de segona. Amb el pas de la jornada, 1-0 va guanyar l'Everton, que ja és a plaça de Lligues de Campions. El partit més complicat li toca davant el City i també ha de rebre el United. Però la temporada de Bon Martínez, passi el que passi, està sent espectacular.
Sí, sí, per emmarcar.
D'altra banda, el Sunderland, que era el rival i que va perdre, a la part baixa té un calendari complicadíssim, li queda jugant davant el Chelsea, el United i el City i pràcticament té doncs, 25 punts a la part baixa i cué de la Premier League.
Ai, pollet.
Peu i mig ja a la Division 2.
És complicat, és molt complicat el que té Pollet i això que arribava de fet a la final de la Copa de la Lliga, però vaja, complicada la temporada pel conjunt de Sunderland.
Sí, sí, és molt dur el que està vivint el Sunderland. A la part baixa també hi ha hagut doncs, resultats a destacar.
Sí, el Fulham guanya el Norwich, 1-0, un Norwich que també es complica
I
a poc a poc.
I que, com bé dius, la setmana que ve juga contra el Liverpool.
Sí, sí, a més, a veure què passa, perquè també pendents de... Doncs, per exemple, el Cardiff o el West Brom. En fi, ara ho repassem. D'altra banda, Crystal Palace pràcticament salvat amb la victòria de l'Aston Villa, 1-0, i empat sorpresa del Tottenham davant el West Brom. Empat a 3.
Sorpresa, entre cometes, perquè aquest Tottenham doncs, és més irregular a vegades aquesta temporada també per oblidar dels Spurs. Però bé.
Sí, però ara és que a poc a poc també es va complicant i podria quedar inclús fora de l'Europa League la propera temporada perquè el United
Correcte.
També va recuperant a poc a poc.
Per això t'ho dic, que realment és una muntanya russa aquest Tottenham. Anem a veure com està aquesta classificació.
Sí, només recordar que avui es juga l'Arsenal-West Ham, aplaçat perquè, de fet, l'Arsenal es va classificar per la final de la... de la FA Cup, juntament amb el Hull City aquest cap de setmana.
Bé, doncs estarem molt atents. Em sembla que juga el 18 de maig, aquesta final a
Correcte.
Wembley. Ara sí, anem amb aquesta classificació.
Primer el Liverpool, 77 punts. Segon el Chelsea, 75. Tercer el City, amb dos partits menys, 70 punts. Quart és l'Arsenal, amb aquest partit menys, amb 64. Cinquè l'Everton... quart és l'Everton, amb 66. Quart l'Arsenal, amb 64. Sisè el Tottenham, amb 60. I 3 punts per darrere el United, amb 57, però un partit menys, també.
Per Bé. Tant, de moment, l'Everton de Bob Martínez, que jugaria la prèvia de la Champions.
Sí, sí, correcte.
Espectacular. A veure si segueix així i tenim aquesta bona notícia. Em sabria greu, òbviament, per companys Gunners que tenim per aquí, però seria maco veure Bob Martínez entrenant en un equip de Champions.
Estic totalment d'acord. I, de fet, després de la marxa de David Moyes, van marxar també alguns jugadors importants com Fellaini, de l'Everton... Que semblava que aquell Everton doncs, que quedaria...
Tocat. Sí,
sí, exacte, sí, sí. Correcte. Però no, no, lluny d'això, Martínez ha donat un plus.
L'altra motivació és aquest Everton City que comentàvem, que és el partit més important que li queda, i que si el guanya l'Everton li podria donar la Premier al Liverpool, que és l'enemic. Exacte. I per tant, ja serà complicat aquest partit pel conjunt de Roberto Martínez.
I tant, que sí. Bé, deixem ja la Premier, no sé si vols afegir alguna cosa més o anem cap a Itàlia.
No, només destacar la part baixa, que està complicada, Sunderland, Cardiff i Fulham, però vaja, s'ho jugaran pràcticament tot en les 4 jornades que queden.
Bé, doncs ara sí, va, marxem cap a Itàlia, on també cada vegada les coses estan més decidides.
Sí, el partit més destacat de la jornada el guanya la Juve, 0-2 davant l'Udinese, i pràcticament encarrila el Calcio, com ja venim comentant des de fa algunes setmanes. L'altre partit de la jornada, el duel destacat, l'Inter guanya a domicili al Sampdoria, 0-4, en un partit marcat pel Pique entre Icardi i Maxi López, dos examics que ara comparteixen dona i ràbia, també.
Bé,
amb la victòria...
que compartir dona... la compartien, eh? Era, és l'ex de Maxi.
Sí, és l'ex de Maxi amb qui també té fills i ara Icardi es passa la vida amb fent tuits amb els fills de Maxi López, amb la dona de Maxi López i picant a Maxi López. Cada dia és tuit rere tuit per Maxi López.
Entenc,
li falta mencionar-lo, vaja.
Jo entenc que la gallina es piqués en aquest partit, eh?
No el va saludar, però és que a més Icardi va marcar dos gols i Maxi López va fallar un penal.
Vaja, però
el partit somiat per Icardi, eh?
Sí,
sí. Sí. A tot això, amb la victòria, l'Inter entra a Europa League. També guanya el Milan amb un golaç de tres quarts del camp de Ricardo Montolivo, davant un Catania amb places de descens, una Roma que també continua intractable, va guanyar 3-1 l'Atalanta, i el Nàpols de Benítez que fa un gran partit davant el Lazio 4-2. D'altra banda, Verona 3, Fiorentina 5, en l'altre partit interessant de la Lliga Italiana aquest cap de setmana.
Molt bé, doncs aquests partits més destacats de la jornada 33 del Calcio, de la Sèrie A. Anem a veure com està aquesta classificació.
Doncs està pràcticament igual, actualitzada, amb els mateixos punts de diferència, perquè han guanyat tots els de dalt, però una jornada menys. Juve 87 líder, la Roma amb segona amb 79, Nàpols tercer 67, Fiorentina quarta 58. El més interessant és aquesta plaça Europa League entre l'Inter 53, el Parma 51 i el Milan 11 amb 48.
Bé, ho té allà, 3 punts al Parma, però hauria de fer molt bé. Per la part baixa, com estan les coses? Em comentaves que el Catania doncs, probablement acabi baixant.
Doncs sí, perquè de fet està a 8 de la salvació, queden només 15 punts en joc. Catania és el cué amb 20 punts, després el Sassuolo és 19è amb 25, Livorno també 25, 18è, i fora del descens amb 28 el Bologna i el Chievo Verona amb 30 punts és 16, jugaran pràcticament aquests 5 equips les 3 places de descens a la Sèrie B.
I calculant que queden 5 jornades i 15 punts en joc, la Juve podria arribar als 100 punts, compte amb la temporada dels de Conte, perquè no només podrien arribar als 100 punts i guanyar l'Scudetto, sinó que juguen davant del Benfica les semifinals d'una Europa League que es juga a Turí.
Sí.
Per tant, seria una temporada...
Però també segurament aquests partits d'alta competència a l'Europa League acabin baixant el nivell de la Juve, que
és
no
possible
crec
que pugui en algun partit ara a la Lliga.
No crec, tampoc té gaire
competència. Té un marge que li permet relaxar-se més d'un partit.
Bé, deixem ja la Sèrie A, anem ràpidament a Alemanya a comentar un parell de punts que creguis destacats, però amb la Bundesliga decidida ja no crec que tampoc s'hagi d'aprofundir massa més.
Bé, no aprofundir, però la derrota d'aquest cap de setmana del Bayern de Guardiola per 0-3 davant el Borussia va fer molt de mal. I, de fet, planteja dubtes. No han agradat gens aquests 3 gols a l'entorn ni als seguidors del Bayern, sobretot per les comparacions amb Heinkens, que va continuar guanyant inclús després d'emportar-se a la Bundesliga.
Sí,
però, en fi,
sí.
L'emoció de la Bundesliga és pràcticament el descens, perquè la part alta guanyen tots. Pel que fa al descens, doncs comentàvem, el Friburg va guanyar 2-0 a l'Eintracht de Brunswick i surt a la superfície un Friburg que fa setmanes que patia. Qui pateix però ara és l'Hamburg, un històric per la seva derrota a domicili davant el Hannover 2-1.
Bé, doncs aquesta Bundesliga...
Va guanyar, deixa'm apuntar, que vaig tan ràpid perquè tenim massa coses i poc temps, que el Leverkusen s'hi va guanyar en el primer partit de Lewandowski a la banqueta. 2-1 a l'Hertha de Berlín. Lewandowski, el tècnic, no el jugador.
Exacte, Polònia és un dels cognoms més famosos, el Lewandowski. Eh? I no és
com López a Espanya.
Correcte, o García. Bé, David, anava a dir, Marc, d'Alemanya, no sé si afegim alguna cosa més...
No, tot igual, només que el Leverkusen torna a entrar a Lliga de Campions i que en surt el Mönchengladbach.
Molt bé, i de França, també hem de destacar alguna cosa important, eh?
Interessant era l'Olympique de Lió PSG, que, sorpresa, perd l'equip de blanc, 1-0 guanya l'Olympique de Lió, els passa factura l'eliminació de la Lliga de Campions, i tot i que tampoc té gaires conseqüències perquè encara hi ha 10 punts de marge entre el PSG, que és el líder, i el Mónaco, que és el segon.
I darreres pinzellades d'aquest futbol internacional, viatgem, fem un triple viatge amb avió, Holanda, Portugal, i atenció, perquè avui el Marc ens afegeix Marroc.
Jo volia portar-vos sorpresa, però pràcticament no em quedarà temps per comentar-la.
Sí, que tens temps.
L'Ajax, virtual i pràcticament campió de la Lliga Holandesa, amb el títol va guanyar l'Ado 3-2, queden 6 punts en joc, el que passa és que el Feyenoord també va guanyar, i ara mateix doncs, és molt complicat, perquè l'Ajax té 9 gols més que no pas l'equip de Koeman, però encara matemàticament no ha guanyat, perquè Queden 6 punts en joc, són els mateixos de diferència, i tot i que l'Ajax pràcticament és campió, haurem d'esperar la propera jornada.
Esperarem a Holanda, a Portugal segueix tot igual.
De fet, el mateix, perquè va guanyar el Benfica a l'Aroca 0-2, havia d'esperar que l'Sporting de Portugal no guanyés, però també va guanyar 2-0 davant el Gil Vicente, així que també esperar la propera setmana perquè els de Jorge Jesús podrien ser campions.
Doncs esperarem a Portugal, i del Marroc, per últim,
sí,
sorprèn.
Curiositat, però us havia portat a la Botola Pro, que és la lliga marroquina. L'actual campió és el Raja de Casablanca, que va guanyar dissabte a l'Agadir 3-1. El líder pro és el Monter de Tetuán, que va empatar a 1 al seu partit, però treu 3 punts d'avantatge al segon i té un partit menys, així que pràcticament també ha decidit el campió, tot i que encara queden 5 partits en joc, així que seguirem informant.
I tant que
sí. Què passa a la Botola
Pro. Tu vi continuet.
A la Botola Pro, a la FIFA.
No ho sé, que votarem per un fort aplaudiment a Marc Rodríguez. Avui fent una gran secció.
Gràcies.
Ben completa, Marc, ens retrobem ja la setmana que ve en vigília de Sant Jordi.
I imagino... ens expliques què tal la Mona, si ha sigut internacional o no.
Bé, us ho explicaré. Vaig al Marroc a buscar-la.
Vale, molt bé.
M'agrada, Marc, una abraçada ben forta. Gràcies.
Igualment, companys.
Futbol femení.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. Futbol femení amb Albert Jiménez.
Vinga, va, sí, eh? Torn pel futbol femení de l'Albà de la Berta Jiménez, el nostre expert en el futbol de les noies i també Gunner, eh? Gunner,
sí, sí.
De pro.
Totalment.
Què tal, Albert?
Molt bé, aquí estem.
Bé, bueno. M'alegro de tenir-te una vegada més i comencem ja amb aquesta secció. Després, res, en 2-3 minuts tenim entrevista. Abans,
sí.
Però ens posem el dia.
Faré un resumet, sí, una mica de la jornada 27 de la primera divisió femenina, perquè el Barça és campió, ja ho heu comentat, els titulars, ho heu comentat avui també. El Barça femení campió, tercer títol consecutiu per les noies de Xavi Llorenç, que van guanyar l'Atlético Fèmines per 0-3, amb dos gols de Sonia Bermúdez, que serveix a més com a perfecte acomiadament per la jugadora madrilenya, perquè recordem, ho vaig comentar fa un parell de setmanes, marxa amb la Vicky Losada, marxa al New York Flash, a la Lliga Americana. Per tant, un acomiadament perfecte, per la Sonia Bermúdez.
El comiat somiat.
Totalment, totalment.
Bon cap de setmana, doncs, amb aquest Barça que es confirma campió, però sí. Què han fet els altres representants catalans, sí. Que també importava i molt.
Sí, repassem una mica els resultats. El Sant Gabriel va perdre 1-2 amb l'Atlètic de Bilbao. El Llevant Les Planes va perdre a Sevilla, el partit crucial. Però després en parlarem perquè encara no s'acaba aquí. 1-0 contra el Sevilla, València 2, Espanyol 2. A més, també Granada 0, Rayo 0. Collerense 3, Transportes al Cainet 1, Sporting Huelva 1, Levante 2 i Real Societat 1, Oviedo Moderno 1. I deia que hi ha tela perquè el Sant Gabriel pràcticament és segur que desapareixerà la secció femenina i per tant encara només baixaria un i el Granada i el Levante les Planes encara s'han de jugar. El descens.
Per tant, es jugarien entre tots dos aquesta plaça, eh?
I hi ha un partit, un duel directe entre els dos a l'última jornada de Lliga. Queden 3 partits, per tant, encara queda.
Bueno, ja ens ho comentaràs, perquè estarem molt pendents d'aquesta prèvia, el partit.
Sí. Sobretot comento la classificació per a baix, que és on hi ha més teca, perquè les posicions de Copa de la Reina estan pràcticament decidides. Ara mateix el Sevilla és 14 amb 26 punts, pràcticament salvat. 8 punts per sota està el Granada, que és 15 amb 18, i el Llevant Les Planes també amb 18, tanca la classificació 16.
Bueno, doncs ens hem actualitzat, no, Marc? Una mica de com ha anat aquest cap de setmana amb aquest Barça campió.
Sí. Ara mateix l'únic que podria passar és que el Collerense li tragués el 8è lloc al Sporting Huelva de plaça que dona accés a la Copa de la Reina. Si està a 6 punts, el Sporting Huelva té 36 i el Collerense té 30. Per tant,
3 partits queden?
Queden 3 partits. I per calendari jo he mirat que és possible, perquè el Sporting Huelva té 3 duels molt, molt complicats, pràcticament és difícil que trigui algun punt.
Bé, veurem què acaba passant. I ara torn per aquesta entrevista. Albert, sí. Introduïm-la. A qui tenim avui?
Sí, sí. He volgut acabar amb el Collerense també perquè avui parlarem amb una jugadora, parlem amb una jugadora del Collerense. Sí que, a més, és internacional sub-17, és bronze, a l'Eurocopa que es va disputar l'any passat, acaba de debutar amb la selecció sub-19, ha estat titular als 3 partits de la Ronda Elite i ha marcat 4 gols en un sol partit contra Bielorússia. Però és que, a més, fa 4 anys que juga a la primera divisió i només té 18 anys. Per tant...
Fa 4 anys, per tant, des dels 14 anyets ja competeix amb les més grans d'Espanya.
I ja la tenim a l'altra banda del telèfon, la Mariona Caldentei. Mariona, molt bona tarda.
Hola, bones tardes.
Hola, què tal?
Molt bé.
Molt bé.
Escolta, en primer lloc, gràcies per atendre'ns. Un plaer tenir-te al Zona Mixta de Ràdio Estel. I la pregunta és obligada. Ara en parlàvem al Collerense. Encara esteu amb possibilitats de classificar-vos per a la Copa del Reina. Ja ho veieu factible? Això ho plantegeu com el Simeone partido a partido? O com va això, Mariona?
Sí, bueno, en primer estoy molt contentes per haver pogut aconseguir la salvació, no?, que era el principal objectiu. I ara ens queden 3 partits que, per suposat, els anirem a guanyar i a fer-ho el millor que puguem, perquè jugar a la Copa de la Reina, sí, crec que seria un premi per nosaltres, i fa 2 anys, si no recordo malament, que ens quedam fora, sí. I jo crec que anirem a tope a postres partits.
Però és una opció viable? És a dir, per calendari, el Sporting Huelva va jugar contra l'Atlètic, Barça i Atlético, i vosaltres jugueu contra el Llevant Les Planes, Levante i Atlètic. És una opció viable? O és més aviat una cosa que, mira, queden 3 partits, els jugarem i, evidentment, anirem a guanyar, però no creiem que sigui possible?
Bueno, la veritat és que està complicat, sobretot pel darrer partit, no?, dins el camp del Bilbao i això, però, bueno, primer diumenge dins el Levante Las Planas segurament què tal, perquè sabem que se juguen un pot també sa vida elles i que sortiran a tope. Després tenim el Levante que nostre, que crec que sí que se li pot fer mal.
Sí, sí.
I ja ho veurem, jo crec que sortirem a disfrutar, sobretot en això, perquè ja tenim la salvació, i si mos arriba aquest premi, pues perfecte, i si no, hem aconseguit el nostre objectiu.
Molt bé, doncs bé, queden 3 partits encara, doncs molta sort per tots ells, però també ara acaba la temporada i potser ja toca plantejar-te una mica el futur, perquè potser has de marxar a jugar a la península, i t'has plantejat alguna cosa? Sortiràs aquesta temporada a la illa o et quedaràs un any més?
No, sí, el meu pla és sortir de Mallorca, més que res perquè m'agradaria estudiar la carrera d'INEF, i la universitat d'aquí no tenc opció, així que quasi 100% segur que... Vale. Que me'n vagi de Mallorca, però a bon encara no
està decidit, no?
Però alguna idea en ment, alguna cosa que diguis, hosti, em faria il·lusió, per exemple, anar a estudiar INEF a Barcelona i, per exemple, doncs estar o al Barça, a l'Espanyol o en algun dels equips que es quedi en aquesta primera divisió. No sé si és el lloc on et faria més il·lusió estar, aquí a Barcelona.
Sí, la veritat és que des de sempre he tingut idea de poder anar a estudiar a Barcelona. I ja t'ho dic, el Barça jo crec que és una opció que agrada a tothom, no? Campió per tercer any consecutiu és el màxim aquí, i seria un somni, no? Però bueno, ja t'ho dic, encara no hi ha res segur, ni ser res, ni això.
És tot especulacions en aquest futur. Mariona, també et voldríem donar l'enhorabona perquè la selecció sub-17 es proclamava subcampiona del món a Costa Rica. I gran part també és èxit teu, perquè tu eres la capitana a l'Europeu de l'any passat, on vau aconseguir el bronze. Aquest va ser, imagino, també el Mundial de ben a prop.
Sí, i a més tenia moltes, més que companyeres ja, amigues allà, no?, que havien coincidit l'any anterior, i la pàtria d'Escoll i tot això. La veritat és que vaig estar seguint el Mundial i molt pendent d'elles, i que jo crec que s'han de prendre com un premi, perquè jo crec que tenir l'oportunitat de jugar al Mundial i a més demostrar que el futbol espanyol està ja allà, no?, perquè el subcampió del món no ho pot dir tothom, i jo crec que tots els que seguim el futbol feminista molt contents i també molt agraïts per lo que han aconseguit.
Totalment, i també molt agraïts per el que esteu aconseguint vosaltres a la sub-19. Has debutat en aquesta rondalita amb elles, i, mare meva, quin debut, no? Titular als 3 partits, 4 gols contra Bielorússia. Mare meva, quin rebombori vas causar a les xarxes socials. Tothom flipant amb els teus 4 gols contra Bielorússia. I t'esperaves tant de protagonisme en el debut o no?
No, que va, sigui, jo, el meu principal objectiu era poder estar a la llista de 10 jugadores, i una vegada allà de dins, pues, si tenia minuts, era l'oportunitat d'aprofitar això. I, bueno, jo crec que el del gol, sí, a tothom li agrada marcar gols i això, però el joc d'Espanya és un poc el joc en equip, i la jugada va sortir que vaig haver d'acabar-la jo, i va ser així, pum, però...
Bueno, sí, però són 4 en un partit, eh?
Sí, la veritat és que crec que no ho havia fet mai, no? Però...
És complicat, eh?
Sempre hi ha una primera vegada. I ara suposo, Mariona, que cal pensar en aquest europeu que jugareu a Noruega. Amb quines aspiracions afronteu aquest campionat? Algun rival a tema especialment? Explica'ns una miqueta.
Bueno, encara no han sortit, és a dir, la fase final són 8 seleccions, i hi ha dos grups de 4, allà on se classifiquen els dos primers i després allà entre creuaments i semifinals i finals, però encara no han sortit els grups.
No, però algun dels vuit que temis especialment, jo que, per exemple...
Escòcia, Suècia, sí. Bèlgica, Holanda, Irlanda, Anglaterra i l'anfitriona Noruega. D'aquests que hem dit...
Les deus haver vist en la ronda elit.
Sí, bueno, sobretot mos ha estranyat un poc, no?, que se quedessin fora seleccions com Alemanya i França, que a priori són seleccions fortes, i si s'han quedat fora és perquè les que s'han ficat han fet les coses bé i... No sé, la veritat és que jo crec que vengui el que vengui, hem de sortir igual de motivades, igual de la mateixa actitud, però no sé a qui temeria més.
Bé, doncs, com diuen els tòpics, Mariona, no hi arriba el fàcil, partit a partit, al final del futbol són 11 contra 11 i qui toqui toca, tu. I al final, el treball diari... s'acaba, doncs, veient recompensa.
Segur que tindrà recompensa, perquè ara ho deia també la Mariona, que s'està treballant molt bé aquí a Espanya, també a les Illes, i per tant, doncs, aquest treball estem convençuts. L'Albert ens està explicant cada dia que cada vegada està millor el futbol aquí a Espanya, i suposo que la Mariona també deu pensar el mateix, que el nivell va a més aquí.
Sí, jo crec que el resultat un poc xerren per ells tots sols, no? Les seleccions... Sub de 7, sub de 9, fa bastant d'any que estan allà donant guerra i tal, i ara amb això de l'absoluta que està a un pas d'aconseguir la classificació per Mundial, jo crec que el resultat xerren per ells tots sols.
I tant que sí. Bé, Mariona, escolta'm, nosaltres ja ho deixem aquí, desitgem molta sort, tant a nivell d'estudis com també, evidentment, a nivell futbolístic. Que vagi tot molt bé i, altra vegada, moltes gràcies. Una abraçada ben forta.
Adéu.
Bé, entrevista amb la Mariona Caldentell.
Bona protagonista, sí, Albert, ens l'ha aconseguit l'Albert. Sí, sí. Molt bé, Albert,
Medalla pel senyor Jiménez,
tu, sí, sí,
que
sí,
tot
sí.
I que ser de l'Espanyol i Gàner és un punt en contra que té...
Sí, sent de l'Espanyol,
punt en contra i res. Toni, posa música de final del programa, vinga, va.
L'agenda del dia.
Abans de marxar, li diem adeu a l'Albert.
Sí, home, i tant, però amb aquesta música, perquè estava dient tonteries, de Gàner i de l'Espanyol, ni res.
Sí, sí, sí.
Gàner i de l'Espanyol, perfecte.
Correcte.
Albert Jiménez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, home.
Albert, ens retrobem. Ens veiem.
Adéu.
David, ja per acabar amb aquesta agenda. Avui, Copa Alemanya, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Premier League, aquest Arsenal, West Ham, i compte ja, vuitens de final de la Copa Libertadores. No us ho podeu perdre.
No, i a més tenim tenis amb el Masters 1000 de Monte Carlo, en primera i segona ronda, la podeu seguir a Teledeporte, i bàsquet, l'Eurolliga, aquests quarts de final amb el Barça, Galatasaray. Atenció, en un horari un pèl estrany, a les 18:45, a 6:45, i el Real Madrid, Olympiacos, aquest més tard, a 5 minuts perquè siguin les 9.
Bé, i ara falten gairebé 15 segons perquè siguin les 3 del migdia. Hem de posar el punt i final a l'edició d'aquest dimarts del Zona Mixta.
Demà tornem amb la prèvia de la Copa.
La gran prèvia. Adéu-siau.